Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Doncs ja ho sabeu que a aquesta hora i en aquesta casa, cada dia en molts moments, comencem el consultori legal de la mà dels amics de Digestum Legal, als que podeu fer arribar, per cert, qualsevol consulta, qualsevol dubte que tingueu dins el terreny legal trucant al telèfon del programa, al directe, al 93-409-2771 o al 93-409-2772, el mateix nombre acabat en 71 o en 72, per explicar-nos això, qualsevol dubte, qualsevol problema, i els advocats de Digestum li donaran les solucions que necessiteu. Un dels temes i conceptes que ha portat a la primera plana de l'actualitat aquest malson de la Covid-19 és l'ERTO, l'ERTE en castellà, és a dir, l'expedient de regulació temporal d'ocupació, del qual molts de nosaltres, i m'incloc, no havíem sentit parlar gairebé mai. És una situació laboral que està afectant a milers de treballadors, no només a Catalunya, sinó arreu de l'Estat. Per a que ens ajudi a donar resposta, conèixer millor aquestes situacions, aquests expedients de regulació temporal d'ocupació i la variada casuística que genera, que ens anirà molt bé, ja us ho dic ara, ja tenim a l'altre costat del fil telefònic a Ignasi Navarro Estragués, un dels caps del Departament de Dret Laboral i de la Seguretat Social de Digestum Legal. De seguida el saludem, el podem saludar ja. Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia i gràcies per acompanyar-nos aquí al vostre espai, al Tirant pel Dret. De seguida entrem, Ignasi, amb qüestions més generals, però tenim un correu que ens ha enviat una de les nostres oients que justament fa referència als ERTOs i, si et sembla, li donem resposta.
A veure.
Perfecte, te'l llegeixo. Diu: bon dia, estic embarassada de 30 setmanes i l'empresa ha presentat un ERTO d'una hora al dia durant uns mesos. Encara estic treballant i no sé com afecta en el meu sou quan agafi la baixa maternal. Cobraré el meu sou íntegre o cobraré el sou de l'ERTO? En el cas que encara no ho hagin presentat, és aconsellable que agafi la baixa perquè no em penalitzi? Si ja ho han presentat i m'afectés, quines alternatives tinc? Moltes gràcies, salutacions, Carolines, diu l'oient. Ha fet diverses preguntes. Ignasi, si et sembla, podem anar per parts.
A veure. En la situació d'ERTO o en la situació de baixa maternal, pròpiament no es cobra el salari, sinó que es cobra una prestació de seguretat social. En el cas de l'ERTO, una prestació que es cobra directament del SEPE, de l'INEM, és una prestació de desocupació, que es mesura en funció dels darrers 180 dies cotitzats. En aquest cas, en aquesta situació actual d'aquest mes d'abril i març del 2020. Uh-huh. En el cas de la baixa de maternitat, doncs, és també una prestació de seguretat social que es cobra de la seguretat social i té a veure també amb la base de cotització, que no és el sou. La base de cotització és el que cotitzem, però no és el sou que percebem mes a mes. I, per tant, estar o no estar d'ERTO no afectarà ni a la percepció de la prestació de maternitat ni tampoc l'afecta en aquesta situació actual. És a dir, no té sentit, no l'afecta en res, donar-se de baixa ara o donar-se de baixa més tard.
Uh-huh. Doncs crec que amb aquesta senzilla resposta queda solucionada la qüestió de Carolina. És ben senzill, realment. Veritat, Ignasi, en aquest cas és molt senzill.
Sí, en aquest cas sí.
Uh-huh. Doncs podem continuar parlant dels ERTOs avui. Directament, Ignasi, per què es fa un ERTO?
Es fa un ERTO perquè... a veure com ho expliquem bé. Perquè no tenen feina per donar-nos. L'empresari té obligació de donar feina als treballadors i, en conseqüència, els treballadors de treballar per l'empresari per saber el sou. Quan l'empresari, l'empresa, no pot donar-me feina i aquesta incapacitat de donar-me feina és una incapacitat, diguem-ne, conjuntural, extraordinària, que es pot resoldre amb el temps, m'han d'aplicar aquesta situació que estem ara, un expedient de regulació temporal. Si la situació esdevingués no conjuntural, sinó estructural i definitiva, llavors es faria un expedient de regulació, però d'extinció de contracte. No sé si m'he explicat bé. Ara tinc un problema, diuen que aquest problema se solventarà, doncs durant aquest temps que jo no puc treballar i no puc donar-te feina, et poso a l'atur. Quan aquesta situació passi, et torno a agafar a treballar i torna a recomençar la situació. s'ha aturat, s'ha suspès la relació laboral. Dit d'una altra manera, imaginem-nos que agafem la grip normal, no aquesta. Doncs també se suspèn el contracte de treball. Els dies que no podem anar a treballar queda suspès i quan em donen l'alta torno a treballar. És la situació aquesta que estem vivint.
Sí, si ho he entès bé, perquè al final el Joan Trias, que és el conductor habitual del programa, ja té gairebé un màster amb moltes de les qüestions que li expliqueu, però si jo ho he entès bé, que és el meu primer dia presentant el programa, és gairebé com una baixa laboral, només que produïda no per la enfermetat del treballador, sinó per una situació temporal de l'empresa que no té feina per donar-li al treballador.
Ah, exacte. Normalment són raons de caràcter econòmic, de caràcter tecnològic, de caràcter organitzatiu i de caràcter productiu. Aquest pot ser el nostre cas en la situació del Covid-19, o de força major, que també pot ser donar-se el cas del Covid-19. Imaginem-nos que el govern, com va passar, va donar l'ordre de tancar els bars i restaurants. Doncs l'empresari no pot treballar, no pot donar feina als seus empleats. Això és una força major, punt. Hem de fer un expedient de suspensió de contractes. Ara, si, com és el cas, per exemple, en activitats més programades, fa 3 mesos o fa 1 mes i mig tenia diversos vaixells que em portaven la producció des de la Xina, però a la Xina no es treballava i la producció no m'arribava. I jo ja sé que d'aquí un mes, o ara mateix, aquells elements que eren necessaris perquè jo treballés no m'han arribat, jo havia d'haver preparat per aquesta causa un expedient de regulació per causes productives, perquè no m'arriben les peces per jo poder sembrar-les aquí, per exemple.
Aquesta és la diferència bàsica, on hi ha altres diferències entre la força major o les causes organitzatives i productives?
No, essencialment és aquesta, però la força major, pensa't que ara és una situació molt, molt extraordinària i concreta, no? Però la força major normalment la teníem prevista, doncs, no sé, quan escalava foc en un local. Caram, no podem treballar. S'han ensorrat o quan hi havia una inundació. Això era la força major, històricament parlant. Ara, en aquesta situació, doncs, tristament ha esdevingut aquest cas.
Clar, en aquest cas, la força major normalment era per a empreses amb una situació molt puntual, algun accident d'aquest tipus.
Sí.
Ara, de sobte, tothom té aquesta causa, o tothom o moltíssimes empreses tenen aquesta causa de força major, per això aquesta allau d'ERTOs, no, que estem vivint.
Exactament. Els ERTOs en aquesta situació de Covid han sigut per força major, per exemple, com t'he dit, els bars i restaurants se'ls van obligar a tancar. O bé, per causes productives, perquè no m'ha arribat la producció que feien al nord d'Itàlia, perquè no han pogut treballar i no m'arriben les coses aquí. Doncs bé, han sigut aquestes dues situacions.
Doncs més coses. Podem seguir, continuem parlant dels ERTOs, molt interessant en aquest moment històric que ens toca viure. Per exemple, podria preguntar-te com es formalitza, com rep, per exemple, el treballador l'informació de l'ERTO, si ell ha de fer alguna cosa, si pot reclamar alguna cosa?
Sí. És un procés una mica complex, no és senzill. Si és un cas de força major, pensem no en el Covid, però pensem allò que, el que t'he dit, que s'havia calat foc, no? Uh-huh. És una cosa molt ràpida i requereix d'una sol·licitud de l'empresari a l'administració, i l'administració, l'autoritat laboral, en aquest cas el Departament de Treball, ha de constatar la causa de força major i donar-te una mena d'autorització. Si no és el cas de força major, és el cas de causes tècniques, organitzatives, productives o econòmiques, doncs s'ha d'establir un període de negociació amb el representant dels treballadors i, acabat aquest període, si hi ha acord, es planteja la suspensió de contractes amb l'acord en el qual s'ha arribat amb la representació dels treballadors, i si no hi ha acord, l'empresari implementa la mesura que vol implementar. Aleshores, si no hi ha acord, tant els representants dels treballadors com els treballadors individualment tenen dret a impugnar la decisió de l'empresari davant de la jurisdicció social. Però és un procediment, ja dic, una mica complex i llarg, sí.
Els ERTO motivats per la Covid-19, bueno, ja ens has explicat una mica que tenen a veure amb els casos de força major, però en aquest cas tenen alguna particularitat especial o, diguem-ne, l'Estat ha posat algun tipus de solució o d'ajut a les empreses o als treballadors?
Diguem-ne que ha facilitat la tramitació dels expedients perquè ha reduït els terminis en els quals s'havien de fer. Pensa que en el cas de força major es necessitaven 10 dies i ara es fan 5 dies, i en els cas de no força major es necessitaven 15 dies de període negociador i ara se'n necessiten 7. És a dir, ha escurçat els terminis, perquè, és clar, la situació era tan sobtada, era com una onada gegantina que ens venia a sobre, que si volien respectar tots els permisos, tots els temps que estaven previstos per situacions, diguem-ne, normals, doncs se'ns venia a sobre i no hi havia temps de reaccionar. Ha fet això, ha escurçat els terminis, ha facilitat que els treballadors que ara es vegin obligats a anar a l'atur en aquest període temporal, això no els hi descompti per properes prestacions d'atur. És a dir, si després he de tornar a l'atur, això no m'haurà comptat, no m'haurà descomptat temps.
Un detall prou important, em sembla, no?
Sí, clar, sí, sí, perquè després poden passar més coses després d'aquesta situació. I en els casos de força major, a les empreses els hi ha donat la possibilitat, no els hi ha donat la possibilitat, els hi permet, si es concedeix la força major, que no la concedeixen sempre, al tanto, de no pagar les quotes de Seguretat Social mentre duri la situació d'alerta.
Molt bé. Doncs, per exemple, una pregunta que em surt, potser estic preguntant una cosa que no té massa sentit, però jo se'm passa per la ment i te la faig. L'ERTO és complet sempre? Vull dir, sempre vas a l'atur amb, diguem-ne, la promesa o la seguretat que tornaràs a l'empresa, o es pot fer una reducció parcial i que una part del teu sou te'l segueixi pagant l'empresa i una part l'Estat?
L'expedient de regulació temporal d'ocupació pot ser de dues maneres. Una, enviar-te dies sencers amb suspensió de contracte, és a dir, tots els dilluns, tots els dimarts i tots els divendres, a l'atur. I només treballem dimarts i dijous. O dos mesos seguits, sense parar, també podria ser. O bé, se'n poden fer de reducció de jornada, és a dir, deixem de treballar X hores al dia i la resta d'hores les treballem. Aleshores, aquestes X hores que deixem de treballar o aquells dies sencers, com he explicat abans, que deixem de treballar, són els que es paga la prestació pública de desocupació. La resta la paga l'empresa.
Tothom que rep un ERTO cobra l'atur, sí?
En principi, sí.
Directament, sí. Aquesta pregunta està claríssima, cobra
l'atur. Està claríssima, sí.
Poden fer-se acomiadaments en aquesta situació derivada de la Covid-19?
Per les causes del Covid-19, no. Per altres causes diferents del Covid-19, sí, clar. Vull dir, no ha deixat d'estar en vigor la legislació. S'ha ajustat a aquesta circumstància i el que jo no puc aprofitar més del Covid-19 per fer un acomiadament. Ara, si un treballador desapareix i no ve a treballar durant 10 dies, doncs tinc el mateix dret d'acomiadar-lo que tenia abans del Covid-19.
És a dir, que realment les circumstàncies es mantenen, tot i que siguin molt més complicades a causa de la pandèmia i de tot el que estem vivint, però directament el que pot ser afectació directa per la Covid-19, doncs no pot ser motiu d'acomiadament.
Aquesta no pot ser motiu d'acomiadament.
I això és perquè està establert en alguna llei que ha sortit ara o algun tipus de decret? O és...
En les mesures que van aplicar en aquests darrers dies, en el Real Decret 9 de 2020, de 27 de març, concretament feia esment a això, no? I no es prohibia l'acomiadament, sinó que es deia expressament que aquests acomiadaments que tinguin un motiu amb les circumstàncies aquestes derivades productives, econòmiques o tècniques del Covid-19 seran declarats improcedents, amb els efectes inherents a tal declaració. Però es referia únicament i exclusivament a aquest aspecte, no a d'altres que puguin donar-se en la relació laboral ordinària.
Estem també veient, ja sé que més o menys imagino que funcionarà de la mateixa manera, però demano, veient que entitats esportives, no? En aquest cas, estan inclús portant endavant ERTOs, no? Entitats esportives molt potents, clubs de primera divisió, també d'altres divisions inferiors. En aquest cas, hi ha alguna particularitat, tu no sé si coneixes, davant d'empreses, diguem-ne, tan potents, amb socis, que són societats anònimes, etcètera?
No, no deixen de tenir, malgrat que ens sembli una mica original, doncs els jugadors de futbol professionals, que són els que més ens visibilitzem, no deixen de ser empleats. És cert que amb una relació laboral de caràcter especial, que està regulada per una norma específica, però són empleats. I com els hi passa als altres treballadors, doncs aquests dies aquests empleats no poden treballar. perquè, entre altres coses, no els deixen obrir els camps on treballen. Uh-huh. Aleshores, sí, es poden aplicar expedients de regulació d'ocupació, altrament. No només als esportistes professionals, sinó també a la resta d'empleats d'aquestes entitats.
Uh-huh. Esteu atenent molts casos d'ERTOs, vosaltres, de reclamacions de persones que els estan patint? Esteu notant un augment en aquestes situacions?
Clar, aquests dies ha estat una voràgine, no? De consultes de persones individuals i, naturalment, d'empreses que volen implementar la mesura. Pensa que, normalment, malgrat que en parlem moltes vegades, no totes les empreses, en el llarg de la seva vida, es veuen obligades a fer un expedient de regulació, al revés. Més aviat són situacions poc habituals, no? I la gent va molt, diguem-ne, despistada, està desorientada en aquesta situació. Pensa que en menys d'una setmana es van fer tres reals decrets que afectaven la relació laboral i les normes que la regulen. Uh-huh. Això ens ha fet que, bueno, hem anat tots una mica despistats, no? Quasi bé, no dic que improvisant, però pensa que el permís d'aquest retribuït que es va publicar diumenge passat a les tantes de la nit s'havia d'implementar dilluns. Clar, això suposa una alteració de la capacitat de comprendre les normes i explicar-les a la gent perquè no s'equivoquin a interpretar-les i a posar-les en marxa, que ha fet difícil estar. I la gent té molts dubtes en aquestes situacions. És normal, tots en tenim.
Sí, realment, per això aquesta secció té molt de sentit, aquesta secció que sempre ens porteu, els amics de Digestum Legal, té molt de sentit perquè, com dèiem a l'entradeta d'aquesta secció, doncs realment és que ens estem fent experts en aquestes coses a la força, no? Perquè molta gent s'està trobant en situacions que abans doncs era impensable, no? A més, amb una velocitat que realment és vertiginosa, no? D'un dia cap a l'altre i moltes vegades no improvisant perquè els mecanismes segurament estan fets i estan decretats i estan clarificats, però amb manca d'experiència, no? Recordem que tenim a l'altra costat del fil telefònic Ignasi Navarro, que és un dels caps del Departament de Dret Laboral i de la Seguretat Social de Digestum Legal, els amics que porten endavant aquest programa i realment estem conversant tota aquesta situació dels ERTOs, els expedients de regulació temporal d'ocupació que estan siguent un allau a tot l'Estat, a tota Catalunya i que estan afectant a tantíssima gent. Ignasi, alguna particularitat que vulguis tu destacar, alguna idea que vulguis donar directament per a la gent que ho estigui patint, que tinguin present aquest detall, aquell altre, que estiguin atents, no només per als treballadors sinó també per a les empreses, que també tal vegada tenen dubtes, no?, al moment de portar endavant aquests expedients de regulació?
Pues que hem d'estar molt pendents de la informació que rebi, que no hem de fer cas de les notícies no contrastades, perquè a vegades rebem missatges a través de les xarxes i que diuen farà això o faran tal altre, i a vegades l'encerten i a vegades no l'encerten. Des d'un punt de vista legal, des d'un punt de vista científic, nosaltres només podem fer cas a aquelles normes que es publiquen en el butlletí oficial. Uh-huh. Tot també són especulacions. Per tant, la gent també, en el seu cas, no ha de deixar endur-se per aquestes especulacions i que s'assessori. Que no s'assessori a través del cunyat, que el cunyat ajuda molt, però a vegades no acaba d'encertar-la tampoc. Dic allò d'assessorar-se perquè si jo dic que ens hem d'assabentar del que diu el butlletí oficial de l'Estat, vull dir que hem de saber el que diuen i quins efectes ens causen. Si no, estem perduts, no? I ara hem de tenir en compte que esperem tots que això sigui una situació temporal, però segurament veurem que hi hauran, sobretot les empreses més petites i més febles, que patiran molt per la seva continuïtat, no temporal, sinó definitiva, perquè si no pensem que si no tenim capacitat de generar, d'ingressar, tampoc tindrem capacitat de pagar. Uh-huh. I això preveiem, no ho sabem, però preveiem que hi haurà un grup d'empreses més petites, o els autònoms, amb algun treballador, sense treballadors, que aquesta situació els afectarà més perllongadament que el que voldríem. i per tant que s'assessorin bé quan vagin a prendre decisions.
Correcte. Recordem que tenim obertes les línies d'aquest programa del directe, que podeu trucar, ara ja se'ns estan acabant els minuts, però podeu trucar en qualsevol moment i farem arribar les vostres consultes als amics de Digestum Legal. Podeu trucar al 93-409-2771 o al 93-409-272. Mira, ens arriba a través de les xarxes socials un missatge d'uns dels nostres oients que fa una pregunta molt concreta, que te la trasllado. Diu, 6 mesos després de l'ERTO em podran acomiadar i què passarà si m'acomiaden abans d'aquests 6 mesos? Gràcies.
Ja ho he dit abans, els acomiadaments no estan prohibits. El que es prohibia era que en aquest període no es poguessin fer acomiadaments per causa del Covid, però els acomiadaments no estan prohibits. Em poden despedir d'aquest senyor? Sí, és clar que sí. Si hi ha causes, sí. Si no n'hi ha, no, com tot. Tot serà revisable. Però la resposta és, podran acomiadar-me? Sí. Què passarà? Doncs el mateix que passa ara. S'hauran de revisar les causes i, finalment, un jutge decidirà si aquell acomiadament és justificat o és injustificat. Uh-huh. És així.
Uh-huh. Una altra qüestió que ens podríem preguntar, Ignasi, és el cost públic dels ERTOs. Tenen un cost especialment, en aquest moment, poden ocasionar una despesa molt gran per al erari públic?
Doncs clar, perquè estem pagant unes prestacions de desocupació que no estaven previstes pagar, no? I això finalment es paga a través de les cotitzacions que fem a la Seguretat Social. Tot això es paga i és un cost totalment imprevist. I després, un efecte reflexe, no? Això és cert que costa diners, però després hi haurà la segona part, seran els diners que deixarà d'ingressar l'Estat d'impostos d'aquella gent que no pugui pagar-los. Vull dir que sí, té un cost molt gran. És un cost que ara a mi se'm fa difícil de calcular, però perquè no tinc xifres macroeconòmiques a la mà, però serà molt gran, sí. Indubtablement.
Estava reflexionant mentre t'escoltava i anem aprenent totes les mecàniques i les situacions i la casuística que es poden anar amb els ERTOs, que no sé si, segurament les grans empreses sí, però probablement tant de bo ens puguem sortir d'aquesta situació quan més aviat millor, i quan passi un temps probablement aquesta eina dels ERTOs sigui molt més coneguda, molt més utilitzada per les empreses en alguns moments puntuals. No sé si això serà factible o no, però potser ara agafi una volada extra, no? El tema dels ERTOs, evidentment, ara ens veiem en una situació molt particular, molt especial, però estem coneguent una situació que pot ser, i pot ser també beneficiosa, perquè tal vegada la gent, les empreses, en lloc d'acomiadar directament al treballador, pot fer-li un ERTO, no? Que és una situació una mica d'estand-by, diguem-ne, del treball, no? Podríem dir-ho així.
Sí, és una situació d'estand-by i que esperes que amb el temps aquella situació negativa pugui solventar-se i poder tornar a redreçar l'activitat i que la gent torni a l'ocupació. Si és una situació d'estand-by. Penseu que vam viure una altra fase d'expedients de regulació molt gran arreu de la crisi del 2008-2012 i van haver també primer es feien expedients d'ERTOs, de reducció de jornada o de suspensió de contractes, esperant que allò passés, i quan la cosa no va passar, doncs es van haver de fer expedients d'extinció de contractes. Confiem que ara no sigui aquesta la situació i que es redreci més aviat que tard i que la gent pugui tornar a l'ocupació. Evidentment és una mesura menys agressiva i no definitiva i que, per tant, permet tenir l'esperança de recuperar l'ocupació. És així. Sí, esperem que sigui així. Confiem-ho.
Confiem-ho, evidentment. Doncs Ignasi Navarro, del Departament de Dret Laboral i de la Seguretat Social de Digestum Legal, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest moment del programa, en aquest dilluns, un dia més, aquí a Tirant pel Dret de la Primera Hora, que ens has donat una autèntica masterclass sobre aquest concepte dels ERTOs. Gràcies, Ignasi.
Tant de bo no haver-la donat. Bueno.
Exactament, però era necessari i l'hem donada, perquè la gent estigui ben informada i pugui estar ben atenta al que se'ls pot venir a sobre.
Molt bé.
Moltes gràcies.
A tu.
Adéu. I recordeu que per a qualsevol dubte o consulta podeu trucar-nos al telèfon del directe, que farem arribar les vostres consultes als amics de Digestum al 93-409-2771 o al 93-409-2772. I també podeu consultar directament a la pàgina web de Digestum, que és digestum.com, on teniu totes les dades per posar-vos en contacte amb ell i que us facin aquest seguiment, aquest suport a totes les vostres dubtes i necessitats legals. Doncs res, fins aquí el Tirant pel Dret.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel Dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.